Bon vespre i benvinguts. Ui, que tinc aquí el micro lluny, que estava aquí xerrant i hem començat així. Bon vespre, benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Urbano.
Bon vespre, Txell.
Bon vespre, Josep.
Bon vespre. I no és ben bé una setmana més?
No és ben bé una setmana més. Avui posem punt i final a la tercera temporada.
Tercera temporada?
Sí, tercera temporada.
O sigui, acaba la tercera temporada?
Sí.
Ah, jo creia que eren dues. No, jo creia que eren dues.
Bueno, la primera va ser mitja, diguéssim.
Ah, vale.
Però va ser. I va existir.
Jo seguiria tot l'estiu, però jo crec que la gent ha de descansar, no?
Jo crec que la gent està cansada de nosaltres, eh? Sobretot està cansada de la realitat que explicam aquí, que no és culpa nostra.
Bueno, si us sembla, comencem amb la tertúlia i els últims minuts, si de cas els decidim a valorar la temporada, a valorar tot plegat i a acomiadar-nos. Ara centrem-nos en l'hora que ens queda per davant per debatre de moltíssimes coses. I a tots vosaltres, veig que de mica en mica, sí, de mica en mica us aneu afegint a la tertúlia proscrita. Benvinguts també vosaltres. La setmana passada els vam trobar a faltar perquè el Costa també, que no va venir, però vam fer una tertúlia gravada i vam trobar a faltar els vostres comentaris. Avui, com sempre, esperem els vostres comentaris, ja siguin al chat de YouTube o ja sigui a través de Twitter amb el hashtag tertúliaproscritaTJUE. TJUE. Suposo que tothom ho sap escriure, però sí. Per si de cas.
Hem après moltes coses aquests anys, entre d'altres, aprendre les sigles del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Sí. Que tu perquè ets advocat, però jo no sabia ni que existia. Fa 5 anys... No,
però te n'has afartat de sentir-me parlar, no?
Sí.
Sí, us sembla, per parlar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
Un expert, no?
Convidem a dos experts.
Ah, dos.
Sí, dues persones...
Tres, perdó,
sí. Però convidem a dues persones que hi van ser precisament aquest dimarts. Allà, a Luxemburg, una és, per una banda, Josep Novelar Casulleres, cap de redacció de VilaWeb. Bon vespre, Josep.
Hola, bon vespre, com esteu?
Mira, aquí, semblem... Ara, de cop m'he vist a la pantalla i semblem morenos, però no, que de moment encara no hem sortit de la redacció, tu i jo.
Ja pots ben dir.
I per l'altra banda, el portaveu d'Alerta Solidària, Martí Majoral. Bon vespre, Martí.
Hola, bon vespre. Com esteu?
Bon vespre i gràcies per apuntar-te avui a la tertúlia. Si us sembla, una mica de situació, no? Aquells que no hi vam ser a Luxemburg. Josep, quina valoració fas de la vista? Podríem dir que al matí van passar unes coses, que a la tarda, pel que fa a la vista dels CDRs, de l'operació Judas, van sorgir algunes preguntes, no? Que fan pensar unes altres. No sé si ens pot ajudar a situar-nos aquells, com l'Albano diu, no sabem tant de justícia.
Va, miro de resumir-ho una mica i després també el Martí em dirà a veure si ho veu igual, eh? És a dir, va ser un dia molt llarg, hi va haver una primera vista judicial de les qüestions prejudicials del Tribunal de Comptes que es va fer al matí, en què es van plantejar tota una sèrie de qüestions que jo crec que el Tribunal les tenia bastant clares en general. Eren qüestions que tenien a veure amb la validesa de la llei d'amnistia a nivell europeu, amb la compatibilitat amb el dret de la Unió, de la llei d'amnistia, no? I em sembla que aquí no hi va haver massa coses jurídicament rellevants o discutibles, eh? Fins i tot la qüestió jurídica més important que hi havia al matí era si la llei d'amnistia era compatible amb els interessos financers de la Unió Europea. Aquesta és la gran qüestió jurídica que es va plantejar al matí i que va quedar molt clar que no hi havia cap problema d'incompatibilitat. De fet, la Comissió Europea, que va enviar-hi aquell advocat espanyol, que segur que n'heu sentit a parlar, aquell senyor de Valladolid que es diu Carlos Urraca, que ara en parlarem, fins i tot aquest senyor deia que els interessos financers de la Unió amb la llei d'amnistia no estaven en risc, però que no ho estaven ni tan sols en el cas que Catalunya declarés la independència. Que això fos un fet que fos real, això tampoc posava en risc els interessos financers de la Unió. Això va cridar bastant l'atenció, perquè aquest senyor va anar més lluny del que va anar ningú allà a l'hora de defensar aquesta qüestió, no? Per tant, això va ser al matí. El senyor Carlos Urraca va tenir un paper molt estrany perquè va fer uns al·legats polítics més que jurídics que semblaven més propis del PP o de Vox, en els quals parlava de que aquesta amnistia era una autoamnistia que havia servit per un intercanvi de cromos entre el president del govern espanyol actual, Pedro Sánchez, i els seus socis d'investidura, és a dir, amnistia a canvi d'investidura, que això contravenia l'estat de dret i que anava en contra de l'interès general. Aquest posicionament polític va sorprendre perquè es tractava del representant ni més ni menys de la Comissió Europea, no? Però bé, aquesta qüestió va quedar aquí al matí. I a la tarda, va ser una, en certa manera, va ser una continuació per part dels magistrats. Jo crec que ells ho entomaven com si fos tota una sola cosa. Però és clar que la qüestió de la tarda anava més centrada en la compatibilitat del que diu la llei d'amnistia, d'amnistiar uns certs casos de terrorisme i no amnistiar-ne uns altres, doncs la compatibilitat d'això amb el dret de la Unió Europea, és a dir, amb la directiva europea contra el terrorisme. I aquí sí que van sorgir més dubtes per part dels magistrats. És a dir, en aquestes sessions els magistrats poden fer preguntes a les parts sobre tot allò que han escoltat. I si bé al matí pràcticament no hi va haver preguntes, a la tarda sí que n'hi va haver, i n'hi va haver moltes, sobre aquest fet, sobre si la llei d'amnistia, això que diu que hi ha uns casos de terrorisme que són aquells que afecten drets fonamentals importants, és a dir, que poden implicar violacions greus de drets humans, aquests no es poden amnistiar de cap manera, però en canvi n'hi ha uns altres de delictes que estarien tipificats com a terrorisme en el Codi Penal o a la mateixa directiva europea, doncs que aquests sí que es podrien amnistiar, no? Això els magistrats ho van estar preguntant i van plantejar dubtes sobre això per si això contravenia la directiva europea i això quines conseqüències tenia, no? I aquí és on hi va haver més joc des d'un punt de vista del debat jurídic i es van plantejar més dubtes.
És a dir, que la pregunta que es feia, no, d'alguna manera, és que si el TJUE se sentencia que la llei d'amnistia vulnera la directiva europea contra el terrorisme, què passaria? Martí, no sé quina valoració en feu vosaltres, Alerta Solidària, que sou advocats precisament dels encausats de l'operació Judas.
Sí, és cert que nosaltres vam viure tot aquest procediment, tot aquest judici, tant del matí, s'ha vist del matí i el de la tarda, com un tot, eh? Uh-huh. Vam veure que es repetien coses, que molts arguments que s'havien sortit al matí sortien a la tarda. Però nosaltres, que també vam captar aquesta intencionalitat política del representant de la Comissió Europea i ens va frapar, i a més alguns estirabots que va tenir, algunes sortides il·lògiques que no mantenien cap mena de raonament, sinó que eren la necessitat de puntualitzar coses de consideracions polítiques pròpies espanyolistes, evidentment. Nosaltres, més enllà d'això, vam dir, ostres, a veure, intentem tocar de peus a terra. Analitzem com ha anat la jornada. Hi ha hagut arguments polítics que són els que bàsicament ha aportat aquesta persona. Però els arguments jurídics de pes, els vàlids, els que serviran al tribunal per configurar la seva opinió i la seva sentència, bàsicament les hem aportat o bé els advocats d'Alerta Solidària o bé la Fiscalia o bé la representant de l'advocacia de l'Estat. Per tant, jo el que vull dir és que, clar, en parlarem, en podem parlar ahir molt d'aquesta intervenció del representant de la Comissió Europea i els estirabots que va tenir, però els arguments jurídics vàlids que poden tenir recorregut en la sentència no són precisament els que ell va aportar. I només un exemple, et diré, l'informe que la Comissió Europea havia remès al tribunal apuntava algunes certes deficiències de la llei d'amnistia que les deixava en la justa valoració que en pogués fer el Tribunal Constitucional espanyol. És a dir, que aquells dubtes que podien tenir ells, deien, bé, escolta, finalment, si el Tribunal Constitucional espanyol, que s'ha de pronunciar d'aquí poc, que finalment ja ho ha fet, el 26 de juny, el Tribunal Constitucional espanyol, quan ho resolgui, aquests dubtes ja quedaran matats, d'acord? Doncs fins i tot un jutge, un magistrat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, al final de totes les preguntes que ens havien anat fent, etcètera, acabar retraient el representant de la Comissió Europea dient, escolta, en totes les teves intervencions, com és que no has dit res, que tots aquells dubtes que apuntàveu en el vostre informe han estat resolts pel Tribunal Constitucional? Com és que has parlat molt però no has dit en cap cas què és el que ha dit el Tribunal Constitucional, al qual aparentment en el vostre informe li donava tanta importància? Probablement és perquè, com que el Tribunal Constitucional va tancar tots els dubtes i la manera de resoldre aquests dubtes amb ell no li agradaven, doncs és per això que ell no, ja se n'havia oblidat, ja no en feia esment.
Aquell que és curiós, si em permets, Txell, sí, sí. Ara que deia el Martí això, aquesta última intervenció cap al final de ser un magistrat, crec que el francès, un magistrat francès, que va fer aquesta pregunta al senyor Urraca, de dir com pot ser que vostè porti tot el dia dient que aquí aquesta llei vulnera el principi de seguretat jurídica, el principi d'igualtat i que és una autoamnistia, i no m'hagi dit res de que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional espanyol que valida la llei d'amnistia i que diu que no hi ha cap problema ni amb el principi d'igualtat, ni amb el de seguretat jurídica, ni amb el d'autoamnistia. Però és que aquí el que és curiós és que aquest senyor Urraca, amb aquesta pregunta, no es retractés o no matisés o no fes marxa enrere. Al contrari, es va envalentonar i va ser capaç de dir una cosa tan bèstia com la següent, que és que diu, no, és que jo no he dit res del Tribunal Constitucional perquè no es pugui entendre que el puc voler contradir o desautoritzar, perquè jo no sóc ningú per fer això. Però és que els arguments que el Tribunal Constitucional fa servir per dir que això no és una autoamnistia són compatibles amb els arguments que jo faig servir per dir que sí que és una autoamnistia. I va acabar la seva darrera intervenció i la seva darrera paraula en tota la sessió de la tarda del Tribunal de Justícia afirmant que efectivament això era una autoamnistia que anava en contra dels valors de la Unió Europea perquè havia estat un intercanvi de favors polítics d'una amnistia a canvi d'una investidura. És a dir, aquest senyor va anar en aquesta sessió amb una agenda política molt marcada i molt clara i que segurament no, aquests arguments no els va elaborar ell sol. O sigui, això denota una sèrie de... Això tot és un tema d'anàlisi, i que aquí amb el Josep Costa n'hem parlat moltes vegades, però aquí hi ha hagut... Jo crec que això és una mostra, és conseqüència d'anys d'una feina intensa per part de l'Estat espanyol de colonitzar els serveis jurídics de les institucions europees amb gent que fos capaç de tancar les portes i de tallar les ales a l'independentisme per terra, mar i aire. I em sembla que això és una mostra més d'aquesta ofensiva que fa anys que dura.
Això Costa, no sé si ho veieu. A Costa, això et volia preguntar, no? Aquest advocat de la Comissió Europea, Carlos Urraca, és normal que un advocat de la Comissió Europea faci aquest tipus de defensa?
A veure, l'advocat jo crec que és el portaveu de tot un equip de gent que han elaborat això, i el que a mi em consta és que això no ho decideix ell. És a dir, no entendríem la jugada, i ara ho deia en Josep, si pensàssim que això és que simplement ell ha dit el que ha volgut, perquè en aquests processos hi intervé molta gent, fan consultes a diferents direccions generals. Això vol dir que els espanyols estan ben situats a la Comissió Europea i tenen aliats allà dins per anar, d'alguna manera, introduint el seu discurs. Jo crec que, en el fons, sí que és una mostra de l'esforç que ha anat fent l'Estat espanyol per anar guanyant terreny en la batalla jurídica i en el front internacional. Bàsicament perquè ara estem discutint un munt de coses, que jo crec que estaran d'acord en Josep com en Martí, estem discutint un munt de coses que ja el fet de discutir-les ja ens situa en el terreny enemic. És a dir, estem discutint si es pot amnistiar el terrorisme d'acord amb el dret europeu. Però quin terrorisme? On hi ha hagut terrorisme? Per què estan parlant? Aquí no hi ha hagut cap acte de terrorisme. No s'ha d'amnistiar cap acte de terrorisme perquè no n'hi ha hagut cap. Uh-huh. Aleshores, quan la llei d'amnistia va entrar a fer aquesta llista de delictes exclosos, delictes que mai no s'han comès, passa que allà a Europa acaben parlant del sexe dels àngels, fent debats hipotètics o debats teòrics, acadèmics, que no tenen rellevància pràctica, no tenen cap sentit pràctic. És a dir, per què hem de discutir si la normativa europea permet amnistiar el terrorisme si no hi ha cap acte de terrorisme que hagi passat aquí, no? És així, no hi ha res que pugui constituir un acte de terrorisme. Per què estem discutint això? Aleshores, jo crec que ens han arrossegat a un debat que, en el que ja hem perdut el marc mental d'entrada, perquè ja estem assumint una discussió sobre quins delictes es poden amnistiar i quins delictes no es poden amnistiar. I aquest és el problema també, que també passa amb la qüestió del pacte polític i de si això és una prebenda a canvi de la investidura d'en Pedro Sánchez. És evident que és un pacte polític.
Jo no ho volia dir perquè dic, hòstia, no, però dic, hòstia, que Torraca la toca, perquè...
Hòstia, sap tothom.
No, però és que Esquerra Republicana i Junts ens van dir, gràcies a nosaltres i al poder que tenim a Madrid, hem pogut fer la llei d'amnistia. Això va ser així o no? Ho vaig somiar. Per tant, us estava escoltant a tots i dic, hòstia, hauria d'haver fet els deures perquè no estic entenent res. Jo entenc que un cop ficat... Aviam, entenc, en el cas d'en Josep Casulleres, clar, ell té la feina d'informar-nos a tots de tot el que passa. I en el cas d'en Martí, ell té la feina de defensar a una gent concreta en aquest marc, i per tant, amb ell se'ls pertoca fortíssimament anar al... Ara, jo com a ciutadà, no com? Vull dir com a tertulià, perquè els tertulians ja saben com va, però escolta'm, l'amnistia va ser, a mi m'ho van dir, un pacte polític. Un pacte polític entre forces polítiques. No? Va ser així o no?
Sí. Ara confessarem una cosa, que és que ahir debatíem nosaltres tres de si parlàvem de l'amnistia o no parlàvem de l'amnistia. Perquè fa molts dies l'Albano va prometre que no tornaria a parlar mai més de l'amnistia. I aquí ens tens una altra vegada parlant de l'amnistia.
És que jo abans de tertulià era polític, per això... És que està... Vaig prometre... I...
No, deixa'm... jo els vaig convèncer que havíem de parlar d'això.
Encara que fos una última vegada.
I havíem de parlar d'això perquè devem a una gent parlar d'ells. I per mi, avui el Martí no està aquí de casualitat, per mi devem a la gent de l'operació Judes, que des del 2019 s'està passant molt malament amb tot plegat, parlar d'ells, continuar parlant d'ells, perquè l'amnistia potser s'han fent coses malament, però serveixen també servit per gent com els nois d'Urquinaona, que siguin amnistiats, acabar amb una tortura. I jo recordo que a finals del 2024 precisament entrevistava a Eduard Garzón de l'operació Judes i em deia, cada vegada s'allarga la causa, és una tortura, no?, d'alguna manera. I ahir la periodista de VilaWeb, Clara Dèvol, parlava precisament amb Garzón també, que va estar a Luxemburg, i deia, la gent del nostre entorn pateix, tot i que és evident que no som terroristes. Vivim una repressió impròpia d'un estat democràtic. És esgotador i ens en volem oblidar. Martí, clar, vosaltres els defenseu i sabeu com han sigut tots aquests anys de lluita. Són ja 6-7 anys de lluita. És molt de temps.
Sí, ara el 23 de setembre farà 6 anys. I en aquest, el cas d'en Xevi i de l'Edu, que ens van poder acompanyar, per una major disponibilitat horària que tenen, ens van poder acompanyar a Madrid en dues sessions que vam fer, també ara a Luxemburg. Doncs és per ells experiències fortes, molt, molt, molt fortes, perquè clar, visibilitzen que allò que es debat els afecta el seu futur, no? I us diré per un simple exemple. Quan es fa un debat jurídic sobre si passi la derogació de la directiva, si crea un buit al dret comunitari a l'aire o no, qüestions molt jurídiques, probablement ells, que ja tenen un bon màster d'aquests darrers anys, però probablement ells no acaben d'entendre algunes de les conseqüències d'aquest debat, però sí que entenen, per exemple, que el representant de la Comissió Europea en el debat del matí, especialment el del matí, va assenyalar tantes deficiències de la llei d'amnistia que fins i tot, Josep, no sé si te'n recordes, però va dir diverses vegades i li van arribar a preguntar sobre això perquè crec que els magistrats no s'ho acaben de creure, que els jutges espanyols se senten pressionats per haver de complir el termini fixat per la llei d'amnistia, que és de 2 mesos, per resoldre si donen l'amnistia o no un cop un representant els l'ha demanat. Ell havia arribat a afirmar, això, no? que els jutges se senten pressionats i que això és una coacció, és un principi que afecta la seva llibertat, la seva independència. I clar, aquests tipus de mentides, perquè això no és un debat jurídic, és un cas molt pràctic que nosaltres coneixem, que els terminis dels jutges se'ls peten com volen i quan volen, quan veus un tio vestit amb toga que representa la Comissió Europea davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que diu aquestes coses i es queda tan ample, clar, això els represaliats que estaven allà presents ho veien. I els venien ganes d'aixecar-se, bueno, no diré que és el que els venien ganes de fer, però clar, és indignant. Llavors se n'adonen de la injustícia que estan patint, de en quines mans estan. I ja ho vam veure a l'Audiència Nacional, però anem a Luxemburg i veiem que ens apareixen aquests elements que més que arguments jurídics el que fan és abocar mentides, doncs és indignant.
Per això crec que era útil aquest espai de... És a dir, aquesta vista judicial justament estava bé perquè permetia, d'una banda, si veies aquests arguments d'aquest individu, arguments com aquests que deies tu, o uns arguments que va dir a la Sespeta de la Tarda en què va arribar a comparar que els acusats de l'operació Judas amb jihadistes. Vull dir, va establir com un paràmetre de comparació de dir si el principi d'igualtat està fallant aquí, en aquesta llei d'amnistia no es respecta al principi d'igualtat és perquè un terrorista jihadista no es beneficia de l'amnistia i un terrorista secessionista català sí que se'n beneficia. O sigui, aquest senyor, advocat de la Comissió Europea, va dir això, no? Però el que està bé és que aquest tipus d'arguments, que són els propis de la dreta i l'extrema dreta i que són els de, al final són els de la Sala Segona del Suprem, fins i tot, es plantegin en aquest espai de debat en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i sigueu capaços, com crec que ho veu fer, de contradir-los, de desactivar-los i de contestar-los i de deixar-los en evidència davant del Tribunal de Justícia. I jo vaig sortir una mica amoïnat de la sessió de la tarda perquè es van plantejar aquestes preguntes en relació a la Directiva Europea contra el Terrorisme i la llei vulneraria aquesta directiva i això quines conseqüències tindria pels acusats de l'operació Judas, quines conseqüències pràctiques tindria. L'advocat Urraca deia que la conseqüència pràctica seria que no se'ls amnistiï i que se'ls apliqui el Codi Penal. Però el tribunal mateix deia no, és que això no es pot fer. Això va contra dels drets elementals, no? dels ciutadans, que si una norma entra en contradicció amb una altra, la directiva s'apliqui amb caràcter punible d'aquesta manera, no? Per tant, jo crec que això va ser útil i que val la pena. Aquesta lluita, al final, és llarga i és feixuga, però que crec que val la pena, perquè si no, què faríeu, no?
Clar, jo ho he dit aquí, nosaltres, de fet, la sessió de la tarda es va plantejar en tres blocs i en el primer, que va intervenir per part d'Alerta el company David Aranda, l'advocat de Santa Coloma de Gramenet, ell va tocar el rovell de l'ou perquè realment va parlar sobre la competència del tribunal, el conflicte jurídic entre dues normes estatals, el caràcter retroactiu o caràcter de la mesura de gràcia de la llei d'amnistia, va plantejar els diferents escenaris i va emplaçar el tribunal a l'autèntic problema jurídic que és que, al nostre entendre, no pot posicionar-se sobre si la llei d'amnistia contradiu o no el dret europeu. Dit això, que és llarg, és complicat d'explicar de manera ràpida, totes les altres intervencions van servir precisament per això que deia en Josep, no? d'anar desmentint una a una coses que a vegades ens sorprenia perquè són de conceptes de primer de dret. Això en Josep Costa també ho sabrà, el principi d'igualtat. No es pot tractar dues persones per igual si és que les circumstàncies que les acompanyen no aporten aquesta situació d'igualtat. No se'm pot reservar a mi una plaça de minusvàlid si no soc minusvàlid i per tant no estic infringint cap principi d'igualtat. No sé, són principis tan de primer de dret que veure aquestes persones elucubrant teories per atacar la llei d'amnistia en base a coses d'aquestes és impressionant. Fixeu-vos, de fet, que en el concepte d'autoamnistia, després dels 90 minuts que vam estar de preguntes directes entre els magistrats del tribunal, cap d'ells va preguntar sobre l'autoamnistia, que era la principal tesi de l'espanyolista de la Comissió Europea.
Martí, un dubte. Vosaltres heu sigut crítics des del primer minut amb aquesta amnistia, amb com s'ha fet, etc. Però hi confieu ara amb el cas concret, del que estem parlant ara, de l'operació Judas, hi confieu?
Sí, a veure, nosaltres hem estat crítics també mal redactat, la qualitat tècnica de la llei, però sobretot en les conseqüències polítiques de la mateixa. Dit això, nosaltres sempre hem dit una cosa molt clara. El Codi Penal és una llei espanyola. La llei d'enjudiciament criminal és una llei espanyola. La llei d'amnistia és una llei espanyola. Nosaltres anem als tribunals espanyols i batallem amb les lleis espanyoles per intentar aconseguir el millor per als nostres companys. I si a vegades no hi confiem gaire, el que tenim molt clar, com deia Ovidi, és que hem d'anar-hi i hem de molestar i hem de batallar fins a les últimes. No? Ara estem en aquest cas concret i em pregunta si hi confiem. Doncs home, vam sortir de l'Audiència Nacional fa un any convençuts que ens havien de donar raó. Però el magistrat, que en certa manera ens la dona, quan fa la seva carta cap a les institucions europees on ens hi envia a nosaltres, el que està dient és: aquests senyors tenen raó, se'ls hauria d'aplicar la llei d'amnistia, però jo ho passo a Europa. Llavors, aquesta jugada, nosaltres, que no ens va agafar de nou perquè segueix un manual, ja la preveiem, però, ostres, els represaliats especialment, els va decebre molt. Llavors, ara estem a Europa, el Tribunal de Justícia de Luxemburg, ens agradaria dir amb rotunditat que sortirem victoriosos d'aquesta, però mai ho podem dir. O sigui, és dur dir-ho així, però creiem que tenim la raó, creiem que vam fer bé la feina, que els represaliats ens surten contents, els que ho van veure i els que ho veuran seguit amb les exposicions, en streaming i tot plegat, però no podem estar confiats perquè és que fa tants anys que veiem conceptes de primer de dret que ens els revolquen i els donen la bota al mitjó que no podem estar encara segurs de res.
Digues, Costa, perdó.
No, que evidentment, com deia abans, el debat jurídic agafa una volada que després ja té autonomia pròpia, no? És a dir, tu et mires aquesta sessió allà a Luxemburg i és un debat jurídic d'alta volada que té unes conseqüències brutals per una sèrie de gent que són uns patriotes que estaven defensant la independència i que, torna a dir, no han comès cap delicte, no necessitarien cap amnistia. I des del meu punt de vista no necessiten cap amnistia perquè jo no els considero delinqüents i crec que no ho són, i crec que la societat catalana considera que tota la persecució que han patit és una persecució política que no es fonamenta ni en el Codi Penal, ni en directives europees, ni en res de tot això que estem discutint. Per tant, en el moment que estem discutint si determinats delictes es poden amnistiar, es poden perdonar, fins i tot amb un pacte polític, estem jugant en terreny contrari. Perquè aquí la qüestió és que no hi ha delicte. És a dir, jo no entenc que hem de discutir tècnicament si és possible o no és possible.
Sobretot les defenses ho han de fer perquè no els hi queda més remei.
Estic completament d'acord amb el que deia ara en Martí, que està jugant en els tribunals espanyols, amb lleis espanyoles, i que per tant hem d'anar allà a lluitar-ho. I només faltaria, i jo també ho he fet i ho faré, és a dir. Però el que vull dir que des d'un punt de vista polític hi ha un error de principi, hi ha un error de base, que és que l'amnistia està, diguéssim, redactada i està concebuda i justificada com una llei de perdó d'uns delictes. Com la llei, diguéssim, que eximeix el càstig, eximeix la responsabilitat penal d'uns delictes que pressuposa que existeixen. I aleshores aquest ja és el problema de fons. Que és que tu dius, home, fer un pacte polític per deixar d'aplicar les directives europees, fer un pacte polític per deixar d'aplicar el Codi Penal i fer un pacte polític per donar impunitat a uns delinqüents, és que sona molt malament aquí i a la Xina popular. Sona molt malament a qualsevol lloc del món. Però clar, és que has d'explicar la veritat. Que és que no hi ha cap delicte. És que no hi ha res a perdonar. És que no cal cap amnistia en unes circumstàncies democràtiques i de respecte pels drets fonamentals, que és el que estava passant aquí, que estàvem exercint drets fonamentals. Per tant, aquest discurs que s'ha perdut pel camí, que quan es va pactar aquesta amnistia per la reconciliació, aquesta amnistia per la convivència, clar, tu has d'anar allà a Europa a discutir, no, això no és un pacte polític entre Esquerra i Junts amb Pedro Sánchez, sinó que és una reconciliació de totes les parts, i això beneficia la convivència, l'interès general. Tot això és mentida, clar, això no s'aguanta per enlloc. Per què és mentida? Perquè no hi ha cap delicte. I el que es fa d'alguna manera, des del punt de vista de l'independentisme és arrencar, diguéssim, uns beneficis jurídics, però en un terreny hostil, no? En un terreny que, d'alguna manera, t'arrossega a discutir conceptes que ja et donen, et deixen venut d'entrada, que ja... clar, i en bueno, aquest perquè... senyor, un dels magistrats, no?, en un moment determinat, diu, home, clar, però es pot realment... Perquè, clar, l'amnistia diu que determinats... no? Durant 12 anys, no? Des del 2011 fins al 2023, els delictes, alguns delictes de terrorisme, segons la llei europea, queden amnistiats. Llavors hi ha un magistrat que diu, home, però es pot fer de que dir que durant 12 anys tots els delictes de terrorisme que s'hagin comès en un territori determinat de la Unió Europea no es castigaran? I clar, i aquesta pregunta se la planteja el magistrat i dius, és molt estrany. I la resposta política, clar, és dir, però és que no hi ha un puto delicte. En 12 anys no hi ha un puto delicte de terrorisme que s'estigui amnistiat. Bueno, I aleshores, hi ha el problema de concepte, de que has admès que et calia una amnistia per perdonar uns delictes quan no hi ha cap delicte.
Clar. Perquè abans del pacte polític que condueix a l'amnistia, en recordem-nos de quin era el moment polític. El moment polític era que, de manera massiva i absoluta, la població catalana veia fins i tot com un acudit que es parlés de terrorisme en la policia catalana. Aquest era el punt de partida. El punt de partida era que a Catalunya, fins i tot, no només entre els independentistes, sinó entre la població en general, recordeu aquella qüestió d'aquell turista francès que va morir camí de l'aeroport per una aturada cardíaca, no? I que recordo que la gent deia, hòstia, vull dir, fins i tot amb aquell punt de riure de dir que bojos que estan aquests espanyols, no? Perseguint a segons qui... Clar,
quan el bogeria,
clar, però el pacte polític que condueix a l'amnistia... aparta aquell sentit comú de la gent, l'aparta i diu no, és que aquí tenim un problema i hem de posar-nos d'acord. L'amnistia és aquest posar-se d'acord, però justament, com dius tu, en el benentès de que s'han de perdonar aquests delictes. Clar, jo insisteixo, la realitat dels perseguits avui és la que és. I, evidentment, els perseguits no poden defensar-se en cap altre lloc que allà on els estan perseguint. Faltaria més. Clar,
però crec que falta el relat, ens falta a tots plegats el relat original, que és que aquí no s'ha comès cap delicte.
Bueno,
i no que... hem de perdre cap oportunitat de recordar-ho. És a dir, perquè l'amnistia al final és una barbaritat, no? Tot comença amb una barbaritat que és el jutge aquell, el jutge Castellón, inventant-se el tema del turista aquell que va morir d'un atac de cor, que si això podia ser terrorisme i podia ser una víctima mortal, i això... tots ho recordarem, això acaba arrossegant esmenes i modificacions sobre la marxa de la llei d'amnistia, que quina conseqüència tenen? Tenen la conseqüència de que abans d'ahir, a Luxemburg, es fessin preguntes que també sonaven molt friquis, com lo del turista aquest, no? Era com dir, però realment estan perdonant tots els delictes de terrorisme durant 12 anys en un territori de la Unió? I clar, la pregunta, el magistrat que feia la pregunta, bé, això no pot ser, veritat que no. I l'advocat de la comissió deia, no, és que això no pot ser. Va posar, de fet, un exemple d'Alemanya. Va dir, si es fes una llei que digués que durant 12 anys tots els delictes que s'han comès a l'estat de Baviera queden amnistiats, a vostè li semblaria normal? I no, clar, no, a ningú li sembla normal, això. Perquè, clar, pressuposa que s'ha comès algun delicte. I clar, durant 12 anys, clar, hi haurà molta gent beneficiada per aquesta llei d'amnistia i serà com un colador per la impunitat. Vale. I dius, però no, clar, has de centrar el debat i dius que és que no, ningú ha comès un sol delicte
per
durant aquest temps.
Podria ser que l'amnistia, i aquesta és una crítica que s'ha fet fins i tot en molta de la gent perseguida, l'amnistia, en certa manera, desactiva la lluita política en relació al que va passar de dir, no, és que en el moment que es parla de l'amnistia... vulguis que no, acabes, com a moviment polític, refusant el fet de que hi ha uns perseguidors il·legítims opressors, autoritaris, antidemocràtics, contra un moviment polític pacífic i democràtic. Vull dir, en el moment... Això era el que hi havia just abans de l'amnistia. Llavors, l'anàlisi retrospectiva, i dic perquè hi havia un gran moviment per part dels partits polítics perquè aquesta crítica, que l'hem fet moltes vegades en aquesta taula, que aquesta crítica, o la crítica d'en Roger Espanyol o de tants altres represaliats, quedés com uns friquis que no entenien. I ara, quan es veu que això té unes limitacions molt grans, prou grans, i si no que els hi preguntin als defensats d'en Martí, quan es veu que això és així, és a dir, aquella pressió, jo em pregunto també, aquella pressió tan gran per defensar l'amnistia, jo, si avui anem a Twitter i veiem a molts dels líders polítics que es van abanderar pro-amnistia, callats. Això també s'ha de dir. Per què? Perquè com que ja ha entrat, em sembla a mi, en un àmbit de debat jurídic, els polítics ja, escolta'm, això, el que passi o deixi de passar ja, o no? I estem parlant de, no ho sé.
Crec que el Josep volia afegir una cosa, o
Sí, no, bueno, volia fer algunes precisions, però bueno, dic molt ràpid. Bueno, una cosa que ens ha quedat clar és, crec, que els amnistiats, pel fet de ser amnistiats, no han hagut de demanar perdó ni reconèixer cap delicte. És a dir, això és així. O sigui, l'amnistia, jo l'he criticat molt en molts aspectes, sobretot amb el plantejament polític que es fa, amb l'exposició de motius, amb la justificació de l'amnistia. Això no té res a veure amb l'amnistia que es reclamava des del 2018 mateix per part de l'independentisme, una amnistia vinculada a que l'Estat reconegués que s'havia extralimitat i que havia vulnerat drets i que havia fet una persecució sense sentit i que aquesta amnistia es pogués vincular a l'exercici del dret de l'autodeterminació. Aquesta amnistia no és això. Però una amnistia, per ser una amnistia, no implica que els beneficiaris de la mateixa estiguin d'alguna manera siguin uns perdonats perquè havien comès delictes o que ells mateixos estiguin assumint aquesta culpa, vull dir...
Però jo no estava dient això, Jo estava dient el relat general polític dintre la societat, evidentment...
El que m'agradaria és que quedés clar això, d'una banda. I de l'altra, hi ha una cosa que és el tema aquest de que si això és un pacte polític i que això doncs pot... no sé com ho ha dit el Josep Costa, que si pot sorprendre aquí a la Xina Popular això, no? El fet de que hi hagi un pacte polític a canvi d'aquesta mesura i que això traslladat a Luxemburg també podia sonar estrident, que és el que feia l'Urraca, i que aquests arguments de l'Urraca, que deies tu, Albano, que hosti, l'Urraca la toca. És veritat, clar que és un pacte polític, però és que el que no tocava és que l'Urraca fes servir aquests arguments en aquell espai, saps? És a dir, evidentment que les amnisties són fruit d'un pacte polític. Una altra cosa és que el pacte polític el puguem criticar més o menys, però una amnistia que al final és fruit d'un pacte polític i això no té res a veure amb autoamnisties ni coses d'aquestes ni de més, no? Ara, ja dic, els termes del pacte polític poden ser més o menys criticables. Res, era per puntualitzar això i ja està.
Jo afegeixo, si em permets,
sí? Sí, tant, Marta.
Jo afegeixo que clar, aquesta descontextualització que porta a la confusió, al cap i a la fi, també és el joc que vam veure a Luxemburg, perquè s'introduïen per part d'aquests personatges conceptes indeterminats i atacs molt, molt difuminats sobre la llei d'amnistia per intentar confondre el tribunal. Per exemple, es parlava això, no?, d'aquesta pèrdua d'efecte útil de les directives i la persecució del terrorisme si s'aplica la llei d'amnistia, perquè com si els delictes de terrorisme quedessin en la impunitat. I es va ficar aquest exemple, hòstia, els delictes durant 12 anys a l'estat de Baviera per part d'Alemanya, doncs quina impunitat, etc. Això era la confusió i vam haver de dir, escolta, terrorisme no n'hi ha. Els nostres defensats van ser ficats a la presó i quan la Guàrdia Civil va donar un informe a la jutgessa, al jutge, dient-li que no hi havia explosius, van haver de sortir de la presó. Per tant, aquests terroristes estan perillosos, que fot 4 anys i mig que estan lliures, no se'ls va trobar explosius. La discussió és una altra i és l'únic cas de terrorisme que està viu per ser jutjat o no. Per tant, l'efecte útil, tota la persecució, tota la impunitat que hauria de derivar d'aquesta carta blanca a la llei d'amnistia és per un únic cas de terrorisme que no són terroristes com nosaltres defensem i que es tira cap enrere, és a dir, que no genera una impunitat de cara al futur. I aquesta confusió, i ara, doncs, si em permeteu, que jo doncs, participo d'aquesta idea d'anàlisi política vostra, crec que també hi era per part de la societat catalana. En el principi, quan es comença a parlar de la llei d'amnistia i algunes entitats criden a mobilitzar-se a favor d'aquesta llei d'amnistia i a recollir signatures i tal qual, perquè no se'ns va explicar o no s'explicava que una llei d'amnistia pot ser molt útil per resoldre conflictes polítics si va acompanyada d'altres mesures, com ara apuntava en Josep. I jo doncs, us puc dir que puc conèixer molt bé el cas de l'estat francès, que ha atorgat diverses amnisties al poble canac, a l'altra punta del món, a la Nova Caledònia, i quan ho ha fet ha estat en un procés de negociació complet, on s'han reconegut drets d'autodeterminació, reconegudes estructures administratives pròpies, drets econòmics, se'ls ha reconegut la capacitat d'organitzar referèndums d'autodeterminació. I per allà al mig hi havia l'amnistia, doncs com a punt de dir, mira, escolta, taparem sota una manta tots els delictes comesos per uns i altres, d'acord, però acompanyat d'aquest paquet. Llavors, en canvi, aquí, quan a la societat catalana se'ns planteja l'amnistia com la panacea, finalment ha estat això un engany polític majúscul.
Martí, perdona, que segurament no ets la persona que has de respondre això, però s'ha repetit alguna pregunta al respecte i t'ho vaig arribar a preguntar. Una pregunta pel Martí. Algun polític ha estat pendent del cas del CDR? En públic callen i han callat. No sé si tu voldries respondre. I jo sé que ells sempre han dit que alguns polítics personalment sí que s'han posat en contacte amb ells, en alguns casos concrets de persones, però és veritat que sí que sempre s'han sentit molt sols perquè fa els partits polítics com a partits, com a institució.
Sí, no. Jo crec que ells mateixos, els represaliats, més d'una vegada han reconegut públicament que algun d'aquests polítics... No vull dir els de la CUP, que això ja doncs, ve de sèrie, sinó polítics de Junts o alguns d'Esquerra Republicana doncs, s'han mostrat favorables i solidaris amb ells. Hi ha hagut algunes excepcions que són les que han trencat la regla general de la solidaritat, algunes excepcions una mica lamentables, però que tampoc em toca a mi ara d'assenyalar. En general, els CDRs, jo crec que van rebre molt suport des de bon principi perquè és que la gent que els coneix, algun d'ells que són militants del pacifisme, no? Doncs clar, la desproporció, l'acusació de les detencions de l'empresonament eren tan bèsties que va generar la solidaritat immediata a molta gent i això arriba també als polítics, no? I crec que molts d'ells han pogut fer mostres de solidaritat.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Martí i Josep, perquè a més us havia dit 15 minuts i en portem 40, així que moltíssimes gràcies per ajudar-nos a
entendre.
Fins la pròxima. Adéu.
Adéu, que vagi bé,
El debat que ha tingut aquí també s'ha llegit, també s'ha llegut a YouTube, no? Per exemple, per donar-li una mica de veu al Pau Marc Riera, diu: amb tota la solidaritat amb els represaliats, tot aquest espectacle mediàtic sobre damnificats pot allargar la por i la sensació de desànim. No és parlar de la victòria, de votar i guanyar, per molt de mesures de gràcia i perdó, massa ferits i mesures de gràcia per molt poca guerra. El Marc Assolà diu: el que més m'indigna de tot això és que els partits que en teoria havien de fer la independència s'han rentat les mans, es passegen per tot arreu venent fum. El Federico Civil Gomar diu: el terrorisme d'estat és el que estan perdonant amb l'amnistia. I el Gerard López Villena, que és molt crític en que continuem parlant amb l'amnistia, n'ha fet diversos comentaris, diu: doncs si l'amnistia és un engany polític majúscul, per què n'estem parlant? Centrem-nos en la lluita que no fan els partits.
Bueno, si és un engany polític majúscul l'hem de denunciar, clar. Crec que és la nostra obligació ciutadana. En tot cas, jo vull dir que la colla dels CDRs que varen estar empresonats i que encara segueixen pendents d'aquesta causa per terrorisme, són uns patriotes, són uns lluitadors i ha mort amb ells. I que això no... Que si hi hagi hagut tota aquesta criminalització, que hi hagi gent que els hi hagi deixat l'esquena, que els hi hagi girat l'esquena, que tots els recordam, no sé si tu vols recordar alguns episodis, yes, que tots ja ens els sabem de memòria,
ja
no cal.
Parlem del tardà.
Coses vergonyoses que s'han dit sobre aquestes persones, aquests lluitadors, i evidentment són innocents, i jo no necessito cap amnistia ni cap debat del Tribunal de Justícia per saber que no han comès cap delicte i no mereixen anar a la presó ni un sol dia, i que el que mereixen és un homenatge de la gent per tot el que han lluitat i per tot el que han patit.
I jo crec que el millor homenatge es podria resumir en dos punts. Podrien ser molts homenatges, eh? Però el primer punt és no confondre, i jo crec que aquestes alçades ho hem de tenir tots clar, però no confondre la crítica a un pacte d'uns partits, perquè l'amnistia és fruit d'un pacte d'uns partits que crec que mereixen una crítica furibunda, amb l'interès que no només té el seu advocat defensor, sinó tothom, de que d'una manera o d'una altra a aquesta gent se li acabi el seu patiment. Seria una derrota tremenda deixar de criticar aquesta amnistia per entendre que aquesta crítica podria ser dolenta pels defensats, perquè crec que no, justament és al revés. No. Aquesta és la primera.
A més, que els defensats han sigut els primers a criticar aquesta amnistia, vull dir.
Per això.
No, i com deia Josep, té tota la raó, perquè a més, són persones que mai s'han penedit de res i mai han reconegut haver fet res malament, i per tant mai han demanat perdó, ni demanant perdó només faltaria.
I la segona qüestió, que crec que és interessant de cara a aquests patriotes, com diu en Josep, és que sembla ser, i els temps de la justícia són els que són, sembla ser que d'aquí molt de temps, quan moltes coses de les que estem parlant ja quedin en l'oblit, quan Tardà s'hagi retirat a gaudir d'una bona jubilació, haurem de continuar atents al que els hi passi a aquesta gent, perquè ells seguiran sent patriotes i continuaran necessitant el suport popular. Per tant, crec que ens podem conjurar avui perquè sabem, lamentablement, que d'aquí uns quants mesos aquesta gent continuarà estant en una situació complicada i no poden estar sols.
Havíem de parlar del finançament singular, que no té res de singular i tot plegat. Crec que queden pocs minuts i que tampoc té massa sentit que parlem.
En podem dir el mateix, que és un engany polític majúscul.
Resumim, no? Em costa resumir.
Sí, és a dir, tot plegat forma... ve a demostrar, i és una mica el que hem vist en els últims dos anys aquí de Tertúlia, hi havia uns pactes polítics que feia Esquerra Republicana des del 2019 fins al 2023, que tots havíem dit que allò era un fracàs, que no era el camí, que allò ens portava a la desmobilització, que ens portava a la derrota política. Després, fa dos anys, va arribar un altre escenari en què Junts va entrar en joc, va dir, no, nosaltres aquí som els professionals, nosaltres sí que sabem negociar, nosaltres cobrarem per avançat, aquí negociarem, però negociarem bé, i per tant això serà totalment diferent de com era amb Esquerra Republicana. Doncs crec que ja ha passat prou temps per dir que no, que varen arribar els professionals i ho varen fer exactament igual de malament que els altres, perquè ens han situat en un escenari polític absolutament lamentable, i que el problema no és si negocies bé o malament, el problema és que amb Espanya no hi ha res a negociar.
Per situar només un moment, aquest dilluns hi va haver la comissió bilateral d'Estat Espanyol-Generalitat, i jo volia explicar part d'allò que a l'Albano sempre li agrada, que és explicar una mica les intimitats que vivim els periodistes, no? D'alguna manera. Nosaltres estàvem convocats a les 9 del matí en un off, on va anar a lo de Echearte. Allà no se'ns va donar accés al document de l'acord, però sí que se'ns va explicar aquest acord a través d'un PowerPoint. Nosaltres vam treballar aquest PowerPoint, vam treure unes conclusions, nosaltres no vam tirar coets com van tirar coets alguns altres mitjans, però clar, nosaltres ens trobem la sorpresa quan finalment sí que tenim accés a aquest document, que és posteriorment a la roda de premsa que fan posterior a la trobada, que descobrim coses que no estaven escrites en el PowerPoint.
No us van explicar la veritat.
No ens van explicar la veritat. I no només això, sinó que l'endemà, en roda de premsa, Paneque continuava dient que l'ordinalitat estava contemplada i al cap de 5 minuts el govern espanyol sortia contradient-li. Vull dir que denunciar una vegada més que contínuament se'ns està intentant vendre unes motos que no són reals.
El que passa, Txell, es podria dir que dintre de la feina d'aquesta gent és lleig, però si els partits decideixen activament enganyar, i enganyar burdament, escolta'm, el sistema democràtic ja té diversos elements que, mira, la gent quan vegi que ni el traspàs de Rodalies, que ni això, ni que res, pues la gent ja prendrà sobiranament la seva decisió i se manifestarà, anirà a tirar ous a no sé on, o votarà altres partits. Això, jo crec que el que sí cal destacar amb força és com en aquest país hi ha mitjans de comunicació còmplices que ajuden els partits a mentir. És a dir, que a tu un partit polític et cridi per ensenyar-te un document fals sobre el finançament, perquè aquell PowerPoint era fals, o que te cridin a ensenyar-te un document sobre el traspàs de Rodalies que és fals, tu com a periodista, escolta'm, tu si et criden vas, si t'expliquen una falsedat, doncs o no dius res o t'esperes a que surti el document. Però en aquest país hi ha mitjans de comunicació i periodistes que ajuden els no només que ho retransmeten, ho ajuden, perquè jo estic segur que la prèvia d'aquestes convocatòries d'OFF són amb l'ajuda de periodistes que treballen en mitjans hipersubvencionats que li donen la seguretat als partits polítics de tu tranquil, menteix en el PowerPoint que jo te salvaré.
Bueno, tampoc és a dir, perdó, per explicar-ho ben bé, no és que menteixin el PowerPoint, és a dir, la cosa és que en la... A veure, perquè ho expliqui bé, diguéssim, en el preàmbul citen que la Generalitat vol l'ordinalitat. És a dir, que en lloc que citen el document, aquesta ordinalitat que diuen que surt en l'assignatura és que en el preàmbul la Generalitat deixa constància que ell remana això.
Això no és res. És com quan l'Estatut deia que el Parlament de Catalunya havia dit que Catalunya era una nació. No? Això és com l'estafa de l'Estatut. Sí,
Però sí, t'entenc el que vols dir, un paper poc crític de certs mitjans.
I ara parlem del mitjà públic, que és el que paguem tots, però tots sabem que l'Ara, Nació Digital, tots aquests també ho fan.
Tots els altres també els paguem.
Tots els altres també paguem, perquè la quantitat enorme de diners ha dit que se li dona a aquests mitjans és escandalosa, però, escolta'm, deixem aquest tema i anem al de Rodalies. Quin era? Vull dir, és que sempre fan el mateix. A mig matí convoquen l'OFF per explicar-te el que ells diuen que han aconseguit.
Normalment sempre funciona de la mateixa manera. Primer hi ha una filtració a un diari o a un mitjà concret.
Després hi ha l'OFF. Tot això normalment, en el cas de Rodalies van així, tot això normalment passa ja quan és a punt de ser el Telenotícies del migdia, llavors el Telenotícies del migdia obre amb el que han explicat ell i a la tarda es fa una roda de premsa on té tot... Ara, ells han aconseguit...
Tot el que han dit es demostra mentida.
Es demostra mentida, però el Telenotícies migdia ja ha dit que ha hagut traspàs de Rodalies, que ha hagut... I això...
És que el document es va tenir posteriorment al Telenotícies del migdia.
Però és que funciona sempre igual i això és tan escandalós i és tan antidemocràtic que jo quan... no sé, crec que cal denunciar-ho perquè són enemics... O sigui, la fake news en aquest país les paga el govern de la Generalitat. Vull dir, en altres països, pues, jo què sé, per entendre'ns, a Vito Quiles, a Catalunya, se li paga amb diners públics. O sigui, aquestes pràctiques de mentir, de difamar, d'enganyar la gent i treure-li capacitat democràtica de decidir, a Catalunya es paga amb diners públics.
Ens queden 5 minuts i començàvem la tertúlia dient no és una tertúlia qualsevol, és l'última tertúlia d'aquesta tercera temporada i us he de dir que és l'última tertúlia tal com la coneixem des del seu inici, és a dir, amb nosaltres tres aquí sentats en aquesta taula. Em direu, què m'estàs dient, Txell? Doncs en realitat no t'estic dient gaire més cosa de la que t'estic dient ara. Tornem a l'octubre, però tornarem renovats, tornarem diferents i potser no hi tornarem tots, però aquests tres anys han sigut un plaer compartir-los. Hola, Benon. Una costa. I ha sigut un plaer també convertir-los en tots els espectadors. Parlem més sobre tot això amb més temps i millor quan tornem a l'octubre, us sembla, però queden 4 minuts si voleu afegir alguna cosa.
Jo vull afegir, justament per lo que és la diatriba que acabo de fotre, que aquest espai, amb les seves limitacions, perquè a vegades jo, a mi molta gent m'ha parat i dic, hòstia, és que tu i en Costa sempre esteu allà i la Txell... I... Aquest comentari que hem intentat fer de la realitat, és veritat que la realitat no acompanya i la realitat del país en aquests últims temps ha sigut trista i feixuga de comentar, perquè al final fins i tot era trist i feixuc anar encertant-les totes, no? En Josep deia, mira el que passarà, i ha acabat passant, no? Però, malgrat això, i malgrat que potser en algun moment ens podíem fer pesats pels espectadors, jo crec que espais com aquests, encara que siguin per patir, són absolutament necessaris, insisteixo, en un país on els espais de debat polític i d'informació estan destruïts. I, per tant, jo... Si alguna vegada m'he fet passat, demano disculpes als nostres telespectadors, però crec que tampoc ens poden guanyar a pesats. Si ells no paren de mentir, nosaltres no hem d'aturar-nos de dir que menteixen.
Bé, són etapes tot a la vida i en el país. Els últims anys han estat molt intensos, no? És a dir, hem estat, crec... I aquí cal donar les gràcies a tothom que ens ha acompanyat, a VilaWeb, per haver tingut la idea de posar en marxa aquesta tertúlia, per descriure una realitat que ens hauria agradat que fos diferent a tots plegats, no? Hem estat comentant això que deia just fa un minut, no? Vàrem començar amb un escenari polític que tots plegats compartíem una crítica forta en aquest escenari que teníem en el moment de començar la primera temporada. Després va arribar un nou escenari polític que malauradament no va ser millor, sinó que va ser pitjor. I jo crec que l'hem dissecat en aquest escenari polític, no? I si alguna cosa la gent, evidentment, sempre n'hi ha de més constructiva, n'hi ha de més analítica i n'hi ha de més crítica per criticar, no? Però jo crec que si alguna cosa m'han dit de la tertúlia, alguna cosa he sentit que ens comentaven, no sé si en to crític o en to neutral, però que ens deien, és que a vegades tenim la sensació que ja, segons el tema, ja sabem el que direu. I això pot ser dolent o pot ser bo, segons com es vulgui, perquè vol dir, si la gent ja té una idea del que direm, és perquè potser som coherents en el nostre discurs, perquè potser quan analitzam les coses tenim un marc polític, unes idees, una visió del món que és coherent, i per tant la gent allò que espera que direm ho diem perquè som coherents. Però també és veritat que si la gent ja sap el que direm, és que vol dir que la realitat és cansada de viure, no? Que hi ha un punt de que la gent ja està una mica cansada de veure que tota una generació política, no? De partits, d'entitats, no? tot un establishment polític que ens ha portat fins on som, jo crec que és una realitat que a tot el país la comentes amb normalitat, tothom sap que amb aquesta generació de polítics que tenim al capdavant el país no avançarà, no aconseguirem la independència, que cal, com més aviat millor, un relleu a la classe política catalana, això ho veu tothom, potser menys els propis polítics, i per tant resulta una mica cansat ja anar-ho repetint, no? Resulta una mica de... alguns ho troben pesat d'anar-ho dient, però és que clar, com que fora del món polític, fora del món mediàtic, fora de les tertúlies subvencionades, ho diu tothom, ho sap tothom. I aleshores, és una obvietat que està silenciada en el món polític i mediàtic, no? Però que cada vegada s'estén més. I, bueno, i potser si ens hem fet cansats dient-ho, vol dir que, és que la gent ja també ho sap, ja no cal dir-ho més, no? Ja se sap, ja ho sabem, i cal també donar esperança i donar una visió de que hi ha una altra generació que ve darrere, que ho farà millor.
Doncs així acabem aquesta temporada.
I tu ets la jove, d'aquesta taula.
Jo soc la jove d'aquesta taula, ja en tinc poc de jove últimament, però sí, de moment encara sí. Doncs això, acabem aquesta tercera temporada. Donar les gràcies a l'Aleix, que és el que no es veu, però que també hi està sempre aquí amb nosaltres. I això, no puc acabar sense abans dir... que em sap molt de greu acabar aquesta temporada havent encara de dir Mazón, dimissió. Bon vespre, no ens veiem la setmana que ve, ens veiem a l'octubre.